8 i 1 minut del vespre en directe a la sintonia de Ràdio Maricel, aquesta nova edició del Temps de Descompte, el que li queden encara, doncs, 58 minuts, eh? Encara hem de parlar de bàsquet, de més bàsquet, de fet, d'hoquei i de futbol. Actualitat pura i dura del bàsquet, la que ens porta en Fermí Grablosa. Fermí,
bona nit.
Bona nit.
Bona i fresca nit.
Bona i fresca nit, això mateix. I comencem repassant, si et sembla, els marcadors que ens deixa la jornada de Copa Catalunya en el seu grup segon, destacant, com no, la victòria del Club Bàsquet Sitges davant el CC Barceloní dissabte 83-67. Abans d'entrar en matèria, i ens trobem una setmana més amb allò de dir que les anotacions no coincideixen.
Bé, bueno, són dos puntets.
Varien punt amunt, punt avall.
Res.
Però bé. Ho resoldrem.
Sí, sí, sí.
Comencem problema. Per aquests marcadors.
Sí, senyor. Anem de seguida amb els marcadors.
Tot és aquí. Ai, la informàtica.
La informàtica és l'informàtica. Ai. Sitges, 83, Blurcés, 67. Gavà, 80, Ramon Llull, 75. Rosplon, 52, Sagrada Família, 66. Vilaseca, 85, Martorell, 76.
Atenció, aquest marcador que fa que el Vilaseca encapçali ara la classificació.
Sí, senyor. Continuem el duel dels Hospitalets. Hospitalet 70, Centre Catòlic d'Hospitalet 52, Albert Disseny de Manresa 70 també, Grup Barna 72 i Artés 89, Sant Boi 83. A hores de fa mitja horeta encara no havia penjat el CIC Siemens Cornellà. Tampoc és molt interessant en quant a classificació perquè són els dos últims del grup. Per tant...
Bé, en qualsevol cas l'interès de saber
sí.
Quin dels dos...
És el menys dolent.
El menys dolent, diguem-ho
no,
així.
El Cornellà,
no està bé dir-ho, però...
El Cornellà de totes perquè ha perdut 11 partits i amb aquest n'hagués guanyat un i l'altre, en canvi, n'ha perdut 9. O sigui que queden amb la mateixa posició. La classificació, el Vilaseca primer amb 22, el Martorell també amb 22, amb dos partits perduts tots dos, el Safa Claró i el Ramon Llull amb 4 partits perduts 20 punts, llavors ve un grup amb Artés, Gavà, Hospitalet, Sitges... CC, no, perdó, CC és dels següents. I el Sitges amb 19 punts, 5 partits perduts, 7 de guanyats. Llavors, si sí, el CC, Grup Barna i Albert Disseny amb 18 punts, 6 partits guanyats i 6 partits perduts. El Rus Ploms amb 4 i 8, 16 punts. El Sant Boi també amb 4 i 8. Amb 3 i 9 queden al Centre de l'Hospitalet. I llavors queda el SIC amb 2 i 9 a espera de que hagi fet aquest partit. I el Sims Consellà amb 0 i 11.
És possible que no s'hagi jugat el partit?
Podria ser.
És possible. Podria ser.
La federació no diu ni ajornat ni res. Ho deixa en blanc, com si fos els diumenges a la tarda, que a vegades veiem que no surt el resultat de cap de les maneres. I ja se sabrà els propers dies si s'ha jugat o no s'ha jugat o què.
Molt bé. En qualsevol cas, com dèiem, victòria dels Sitges, 83-67 davant el CC de Barcelona. Comentem una miqueta quins van ser els parcials dels quatre períodes, 19-15. De fet, em sembla que no n'hi ha cap en què els Sitges,
tots
van ser favorables al conjunt del Dani Sampere. 19-15 el primer període, 18-15 el segon, 24-22 el tercer i 22-15 el definitiu quart període. Els anotadors. T'ho deixo per tu perquè em sembla aquí la pifiaré.
No, és mínima la diferència, però prefereixo el Pele,
va,
que amb això té la mà trencada.
El superdelegat Pele, vinga, va.
13 punts de García, 2 del Reinés, 15 del Navarro, 17 de l'Escudé, 5 del Rodríguez, 8 del González, 14 del Piñero, 4 del Ruiz i 5 del Fígols. 83.
83 clavats, molt bé.
Àlex el diu que 83, per tant... No falla aquí.
Doncs aquesta victòria que consolida els Sitges en aquesta zona, diem, mitja alta de la classificació.
Sí, senyor, al mig de la taula. 7 i 5 ja és un bagatge bo. I, a més, aquesta setmana torna a haver-hi partit a casa, amb la qual cosa es pot progressar més. El calendari ha fet dos partits seguits a casa, perfecte per continuar escalant posicions.
Doncs atenció per aquells especialment seguidors del bàsquet. Dissabte a les 6 de la tarda ve el Gavà aquí.
Sant Tornem-hi.
Sí, és un rival d'aquesta zona,
sí.
Més o menys.
I està amb 7 i 5 també, o sigui que...
La
setmana passada el CC estava empatat a punt amb partits guanyats i perduts amb els Sitges, i ara ve un altre que també està en aquests moments empatat a punts amb els Sitges també. Bona prova per seguir escalant posicions.
Doncs, sens dubte que sí. Aquest dissabte a partir de les 6, aquest Sitges-Gavà, que serà el partit per tancar el 2008, i quina millor manera que amb una victòria. De fet, serà l'última jornada, la d'aquest proper cap de setmana, la que tancarà el 2008 en la majoria de les competicions,
sí.
Però abans hem de començar a repassar
la resta.
El que ha passat en aquest darrer cap de setmana.
No massa galdós, però bé, la qüestió és anar jugant partits. El Sènior B va ser derrotat per 3 punts davant del Torreforta, 72-75. Va ser el partit anterior amb el del Sènior A.
Uh-huh.
El Júnior, 73-45 contra el Cué, el Navàs. El Sots 21 havia jugat al dematí i va perdre 38-50 contra el Cervelló. El Cadet A va jugar a Vilanova i va perdre de 4, 70-66 contra el Bàsquet Samà. El Cadet B va jugar també contra l'altre equip del Samà i va perdre 58-34. El Cadet C jugava el diumenge al dematí i va guanyar Castelldefels de 3, 50-53. L'infantil A jugava també a Vilanova i aquesta vegada sí que va guanyar. Va guanyar el Samà per 46-53. L'infantil B jugava a Quisitges i va perdre per 28-65 contra el Sant Joan d'Espí. El preinfantil jugava a Ribes i va perdre 77-39. El mini A jugava també a Ribes, 32-99 contra el bàsquet Ribes.
No.
El mini B va jugar a Martorell contra el bàsquet La Mercè i va perdre per 90-51. En quant als d'escolar, que jugaven el divendres a la tarda,
sí,
com comentàvem...
Ho vam recordar el mateix divendres.
Doncs el Sitges A va guanyar 28-26 contra el Llebeig. I l'altre va jugar contra el Divina Providència i va guanyar 42-28.
Doncs bona jornada aquesta.
Sí. Passem als 5 equips femenins. L'últim no ens ha arribat el resultat a l'escolar, perquè el departament de Vilanova, per dir-ho d'alguna manera, encara està anclat amb la jornada 3 i estem jugant la jornada 5. I no penja les informacions... dels partits.
Allò que dèiem abans, entre les pàgines actualitzades, què important és? Què important és?
Aquesta no brilla per la seva actualització.
Molt bé. Doncs els que tenim en disposició
tenim,
de comentar.
Que són els de Federació, Sitgetà 64, Sant Bonaventura 55. Això en categoria cadet. Amb infantil A, Sitgetà 62, Sant Bonaventura 39. Amb infantil B, Sitgetà 28, Sant Just 53. Amb mini A, Molins 89, Sitgetà 37. I a mini B, l'últim, Pallejà 73, Sitgetà 45. Són els que queden d'en femení.
Doncs, si no hi ha cap més cosa, fins aquí el nostre repàs habitual a tots els marcadors, que no són pocs, els que ens deixa el cap de setmana, aquest penúltim del 2008, pel que fa a la competició de bàsquet tant masculí com femení. El que ha de passar l'últim cap de setmana del 2008, divendres...
En parlem.
En parlem. Fermí, moltes gràcies.
A tu.
I nou temps per parlar d'hoquei, per comentar com ha anat la 14a jornada de la Hoquei Lliga. De fet, el cap de setmana només ens ha deixat un marcador, el que es va disputar dissabte aquí a Sitges, al Club Pati Sitges 2, Xum Massanet 2. La resta de partits, com sabran, es va disputar entre setmana, la setmana passada, perquè en aquest cap de setmana que hem passat hi ha hagut competició europea. Així, molt ràpidament, comentarem que el Barça encapçala la classificació amb 34 punts, els mateixos que el Petit Vic, amb 31, el Liceo, i una miqueta més allunyat a la quarta posició, i trobem el Reus Deportiu amb 26. El que ens interessa, bàsicament, als sitgetans, doncs, és aquesta zona d'intentar salvar-se per no ser la temporada vinent a la Primera Nacional. El Sitges és cué amb 4 punts, el Mataró penúltim amb 8, i el Lloret, tercer per la cua, amb 10 punts. I és que cada setmana que passa la sensació, com dèiem en començar el programa, és que això costarà, i els més pessimistes pensaran ja no hi ha res a fer, els que no són tan pessimistes pensaran bé, es pot guanyar Mataró i a partir d'aquí donar un nou impuls al campionat i encarar la segona volta amb molt més optimisme. Però en fi, Toni, la primera victòria no arriba.
No arriba. No arriba. I a més, a veure, el dissabte ho dèiem, si avui es guanya el Massanet, doncs es pot anar a Mataró i guanyar, i acabar l'any...
Sí, ho dèiem divendres, ho dèiem divendres, assenyalàvem aquesta possibilitat, sumar 6 punts, Massanet i Mataró, i acabar el 2008 doncs, com a penúltim classificat, que no és el fanalet vermell, com es diu.
Sí, hagués sigut massa, no? El que passa que, bé, el Sitges no va poder guanyar aquest partit, en la que torno a repetir la primera part del Sitges no me va agradar, va marcar primer Marcel Montserrat al primer minut el gol que li donava momentàniament el triomf al Sitges, era l'1-0. El Sitges, a partir d'aquí, doncs, en els primers minuts va jugar bastant bé, després ells van tenir la possessió de la bola i això li va anar molt bé a ells per empatar. Rubén Fernández, el 12, empatava el partit, i el 20, un gran, per mi, el millor jugador que té el Xum,
Maqueda, sí, Maqueda,
marcava el 2-1, no? Una gran jugada de Maqueda. La bola aquesta que ve...
La jugada xutava, polèmica, per dir-ho així...
Xutava
el
jugador de Sitges, Albert Soteras. Parava el porter, se l'escavava la bola al moment que sonava la bocina del final de la primera part. I doncs al minut 28 el Renom marcava l'empat a 2, que si hagués valgut aquell gol seria el 3-2. Al final 2-2 en un partit que me va agradar molt l'actitud del Sitges a la segona part. Jo penso que el Sitges... Ho torno a repetir, llança sempre una part. Juga una part molt bona i una part no tant. Jo, aquest és una lliga de detalls. Quan el Sitges comenci a guanyar, a jugar les dues parts més o menys igual, doncs arribarà el primer triomf. Espero i desitjo que arribi el dissabte a Mataró. Mataró és una pista que el Sitges té que aconseguir guanyar si vol mantenir la categoria. Parlem molt de la importància que té per aquest Sitges, però també podem parlar de la valoració que li podem treure al nou tècnic del Sitges. Ramon Peralta amb els Sitges va estar 10 jornades. En 10 jornades va aconseguir 2 punts, 2 empats. Javi Navarrete porta 4 jornades. De les 4 jornades porta 2 empats.
Dues derrotes amb el Liceu i el Barça i els 2 punts que ha aconseguit treure.
Jo penso que la feina que està fent el Javi Navarrete amb l'equip doncs és molt important. Sí que quan arriba aquesta alçada del campionat tothom ja no mira aquestes estadístiques. Tothom mira que el Sitges guanyi, perquè té que guanyar per mantenir la categoria. Però clar, la feina no és fàcil. El Sitges també compta amb una ausència important. Aquí se fitxava 2 jugadors per a reforçar a l'hoquei lliga. Un està jugant ara, el Sergi Mires, però falta potser l'home que marca gols, el Marc Soler. Ell ja porta 3 partits lesionat. Això el Sitges ho està notant moltíssim, perquè de fet és un jugador que s'incorporava per donar-li al Sitges aquest reforç, no?, de l'hoquei lliga, i doncs no està comptant amb ell. Jo penso que, el Sitges ha donat un pas important, l'equip juga més dinàmic, ve que un Sitges molt diferent. Me va agradar molt i vaig veure parets i vaig veure coses que no havia vist, sobretot a la segona part amb el Xum Massanet. Davant tenia un equip amb molt d'ofici, el Xum Massanet, i sabia si aconseguia un empat aquí era molt valiós per a ell. Venien a guanyar, però l'empunt ja era bo per a ells, no tan bo per als Sitges. El Sitges tenia que guanyar. Però me quedo amb tot això, que els Sitges no sabem quan arribarà aquesta primera victòria, una victòria doncs molt desitjada ja, perquè fa molta jornada que la esperem i tant de bo sigui a Mataró, però clar, que no sigui única. Clar, és que jo el que valoro d'aquest equip és que sembla que les coses funcionen i funcionen en general. Jo crec que quan arribi la primera victòria arribarà la segona i la tercera. Jo espero això.
Clar, jo ara estava pensant dissabte a Mataró, parèntesi nadalenc, i després a Lloret.
Sí, sí, després Lloret.
Clar, a Lloret, que és el tercer per la cua.
Sí, sí,
fixa't que importants són aquests dos partits.
Molt important, molt important. Molt important perquè, sí, si aconseguis guanyar a Mataró, vas a Lloret, i a Lloret tens que guanyar el que vas perdre aquí.
Sí.
Si vols salvar la categoria, tens que fer-lo així. El que t'han fumut aquí, lo tens que recuperar. I lo tens que recuperar allà. I jo crec que lo puc recuperar a la pista del Lloret. El Sitges està jugant bé, m'agrada l'actitud de l'equip. A més, cada jugador agafa la seva responsabilitat. Això és molt important, perquè veig que jugadors que potser no tenien abans els minuts que ara tenen, doncs ara tenen un altre xip, estan jugant més per la feina, estan jugant amb més motivació, perquè saben que compten i que són importants igual que els demés, i això jo penso que el Sitges li pot donar aquest plus que de moment ha faltat i que tant de bo el dia de Mataró doncs arribi la primera victòria i es pugui aconseguir 3 punts, que serien 7 que no es milloraria la classificació amb ells, continuen per sota...
Sí, però com a mínim hi ha retalles.
Però quedes com a mínim ja te col·loques a 7 punts.
Uh-huh. Està clar que sí. Abans d'escoltar el Javi Navarrete, un petit apunt per parlar de la presència d'afeccionats. Va funcionar el fet que el Sitges deixés l'entrada gratuïta?
No.
No, així no. De clar. N-O.
No, no. No, no. I a més jo me vaig portar una sorpresa negativa. Esperava molt més de la gent, no? Perquè, de fet, el Sitges està jugant molt. Jo no sé, jo sé que el Sitges hi ha molta afició, almenys a mi m'he preguntat tothom, però després aquests que me pregunten no els ve callar.
Jo sempre ho he dit, som molt aficionats de carrer, de preguntar. Mm. Què ha fet aquest, què ha fet l'altre?
I és una llàstima que un equip que està a dalt no se li doni el suport. I, a més, quan ja te lo posen a veure, el problema no és pagar o no pagar, el problema és anar. I si no va la gent, aunque no pagui, no anirà. Uh-huh. I és el que va passar el dissabte. Sí que n'hi havia un partit Madrid-Barcelona, però jugaven a les 10.
Sí, no, clar, no té res a veure. Vull dir, el partit del Sitges a 6:45, hi ha temps suficient.
Jugaven a les 10, podia anar, no? Uh-huh. I a més, era un partit important. A més, davant d'un equip antipàtic, perquè el Sumassanet és un equip molt antipàtic. I, de fet, n'hi havia moments que se sentia més l'afició, que eren quatre gats d'ells, que no parla dels Sitges. Jo crec que els Sitges, la gent, el dia del Barça, el Sitges va motivar perquè la gent estava allà. I per què va anar tanta gent el dia del Barça i el dia del Xum no? Per què? No,
perquè un és el Barça i l'altre és el Xum.
Doncs aquí no tenim que mirar el rival, tenim que mirar l'equip. Perquè
però
si,
mira.
Si l'equip manté en categoria, els tornarem a veure la propera temporada. Mm-hmm. Si no manté en categoria, ja no ho veurem més aquí.
Està clar que sí. Hem d'escoltar les reflexions, les valoracions postpartit de Javi Navarrete després d'aquest empat a 2.
Bueno, és veritat que la segona part hem fet un molt bon partit. El que havíem parlat al vestidor a la mitja part per corregir els defectes de la primera, que sí que n'hem tingut, pues, els jugadors ho han fet perfectament. Hem tingut moltes ocasions de gol, s'ha defensat molt bé i bueno, s'ha vist, no?, que la segona part ha sigut superior. Hem pogut empatar el partit, però hem tingut la sort de poder rematar, no?
Amb l'1-0 la primera part potser s'ha abandonat una miqueta la bola, han tingut massa la posició i han aprofitat potser les úniques ocasions que han tingut ells. He vist els Sitges amb el 0-1, amb l'1-0, perdó, una miqueta jo, com si no se lo creia, no?
Per mi el que ha passat la primera part és que els jugadors han sortit amb una sobremotivació que se'ns ha tornat en contra. Els jugadors estaven avui molt motivats per intentar fer la primera victòria a casa i aquesta sobremotivació ens ha fet entrar en defensa, entrar a pilotes a les temps, no està fins com ho hem fet a la segona. Ens hem posat 1-0 i no hem sabut no matar el partit, sinó portar una mica el control d'ell, que és el que hem parlat a la mitja part. Clar, si no tens una mica el control del partit, si les ocasions, si els teus atacs són curts, són de 10-15 segons, no tens possessió, pues, clar, si no la tens tu, la té el contrari, i el contrari pues, ho ha aprofitat. Ens ha fet dos gols i hem anat a la mitja part amb el 1-2. Però bueno, jo estic content perquè l'equip ha sabut reaccionar. El que s'ha parlat al vestidor, de treure aquesta sobretensió, de que la gent estigués tranquil·la i que jugués, que sapigués, que fes el que havíem entrenat durant la setmana i la setmana anteriors, pues, ho han fet i vam estar a punt de guanyar el partit. Així són els partits.
S'ha trobat a faltar el gol que ha entrat quan sonava el claps o la bocina i l'àrbitre no l'han donat, no?
Bueno, hagués estat un gol psicològic quan marques un gol quan s'està acabant la primera part.
Per què l'han anul·lat?
Jo realment des del punt on estava a pista no he vist si ha entrat o no. Si demà podem veure o quan veiem el vídeo ja ho mirarem, però bueno, si l'àrbitre ha dit que no era gol, l'únic que pot fer és a baixar el cap i seguir treballant, o sigui, no hi ha més.
Un punt és punt, se suma amb rivals directes, però és un puntet i és molt poc, no?
Sí, és poc. Nosaltres som conscients que necessitem victòries per poder sortir on estem. Però bueno, un punt ara mateix és poc, però si haguéssim perdut seria pitjor. l'entrenador de l'altre equip, del Massanet, que és amic meu, em comentava que per què no havia, els últims minuts l'havia anat a pressionar. I li dic que, bueno, que psicològicament el meu equip, si amb una derrota més i més a casa, empitjora molt més la situació. Llavors, nosaltres, tot i no anar a buscar, hem tingut l'ocasió per poder guanyar el partit i hem pres el risc que havíem de prendre, ni molt ni poc. La setmana que ve toca el Mataró i evidentment que anirem a Mataró per treure els punts.
És importantíssim a Mataró els 3 punts. Clar, un punt seria molt poc, 3 punts és mal, és el que té que fer els Sitges, tot i que els partits tenen que jugar. I...
cada partit és una història, evidentment els Sitges la setmana que ve anirà a treure els 3 punts. Però depenent de com vagi el partit, si un punt, en segons quin moment del partit, un punt també serà bo. L'objectiu és anar a buscar els 3 punts i per això estarem treballant tota la setmana, això és evident. Sabem, som conscients que si no sumem de 3 en 3 no sortirem on estem. Però moltes derrotes més seguides també pot empitjorar molt la psicologia i l'estat anímic del jugador i per què no un punt a Mataró podria ser... En algun moment concret podria ser inclús estar bo, no? Nosaltres, evidentment, anirem a buscar els 3 i això ho tenim claríssim. Eh?
Ja per últim, s'acaba amb el partit Mataró, s'acaba la primera volta, començarà la segona volta, una segona volta, Javi, de final rere final, eh? Ho jugueu tot, eh?
Tot el que ens queda d'aquí a final de temporada, ja vam parlar amb els jugadors, ho vam parlar... Són, per nosaltres són finals. Si volem sortir del pou... ens hem de prendre cada partit com una final i intentar guanyar el partit. Però és el que diem, no? Hi ha partits que podrem guanyar, hi ha partits que no podrem guanyar, cada partit és una història i bueno, el que s'ha de reflectir és que l'equip, pues, en segons quins aspectes, pues, aquesta millora que jo crec que s'està fent, pues, això ens porti a resultats més bons, no?
L'actitud de ja per últim, l'actitud de l'equip ha estat magnífica. La segona part de l'equip volia guanyar, aconseguir, ha lluitat, ha treballat les boles, ha hagut jugades clares de gol, doncs la reacció de l'equip és bona, no?
Pels jugadors no hi ha cap queixa, estan entrenant molt bé, s'estan deixant la pell, s'estan buidant dintre de la pista, estan demanant canvis quan estan cansats, això vol dir que hi ha un bon rotllo dintre del vestidor. Bueno, jo estic molt content amb la feina d'ells. L'únic que ens falta és que arribi un resultat positiu, que sigui una victòria.
Hem vist per aquí Marcelé, la setmana que ve podràs comptar amb ell ja? O...
bueno, en principi la recuperació va prou bé, el que passa aquesta setmana, en funció de com reaccioni a la feina, se li va incorporant una feina més dura, poder, d'entrenament, pues, el fisio tindrà que valorar si pot entrar o no pot entrar.
Cinc minuts i arribarem a 9:15 del vespre en les declaracions de Xavi Navarrete amb el dubte de saber si podrà comptar o no definitivament amb Marc Soler. Depenent una miqueta de l'evolució al llarg d'aquesta setmana, el fisio, com deia el Javi, decidirà si el Marc Soler està preparat o no per jugar dissabte a Mataró, que serà el partit que tancarà aquest 2008, esperem que amb una victòria. Comentem per acabar el nostre bloc d'hoquei els resultats que ens deixen la resta d'equips del Patí Sitges. Si comencem per la primera catalana, que va perdre 7-2 a la pista del Sant Manat. L'Aleví C no va jugar amb el seu partit davant el Roda. L'Aleví A perdia 6-14 davant el Molins de Rei, mentre que el Pre-Benjamí superava el Sant Just per 3-0. El Benjamí, per la seva part, perdia amb el Sant Just per 3-6. Partits que es van jugar fora de Sitges, doncs tenim, per exemple, el resultat de l'Aleví B, que sumava la victòria a la pista de l'Alpicat. Alpicat 5, Club Patí Sitges 7. El juvenil A també guanyava fora a la pista de l'Estàdium Casablanca en imposar-se per 0-7 i el Comarcal, que s'imposava 3-1 davant el Petit Cubelles. Encara 3 partits més, 3 resultats més. El Comarcal, que perdia en 0-3 amb el Calafell, el Prebenjamí 3-0 guanyava el Martorell i el Benjamí 18-0 davant el Martorell. Quatre minuts, gairebé tres, perquè siguin 8:45 del vespre. Obrim carpeta futbolística. I com sempre hem de repassar els marcadors que ens deixa el cap de setmana a nivell de futbol base. Comencem per la Blanca Subur. Tenim ja en línia l'Albert Lluís. Albert, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Comencem, suposo, pel juvenil.
Bueno, Cubelles 2, Blanca Subur 1. Segon i tercer ens han ofert un gran partit. La primera part dels locals amb 2-0 i la segona de la Blanca, en la que jugant un gran joc no va marcar només un gol. Juvenil B, Blanca Subur 1, Unió Esportiva Sitges 2. El B no ha pogut amb un Sitges que ha tombat el partit en els últims minuts. Cadet A, Capellades 0, Blanca Subur 3. Gran victòria que ens manté a tiro del líder. Cadet B, Blanca Subur 2, Sant Quirze del Vallès 2. Un gol visitant a l'últim minut i les decisions d'un àrbit inexpert han fet un empat que els visitants no mereixien. L'Infantil A, Viladecans 3, Blanca Subur 2. Nefasta primera part de la Blanca amb 3-0. Una gran segona part i marcant dos gols van estar a punt d'empatar però no van arribar a temps. La Levin A, Blanca Subur 3, Odena 1. Un altre bon partit de la Levin, amo i senyor del partit i del marcador. La Levin B, Blanca Subur 4, va ser l'Arbós 0. Amb aquesta victòria, la Blanca es posa líder de la categoria. Avui han tornat a fer un bon partit. La Levin C, Unió Esportiva Sitges 6, Blanca Subur 0. Domini total de la potència física local. Benjamín A, Blanca Subur 4, Escola de Futbol Calafell 3. Victòria per la mínima en un partit que es podia haver perdut. Masses fallos. El Benjamín B, Blanca Subur 6, Vendrell 6. Partit entretingut per la quantia dels gols. Molt igualats els dos equips. Benjamín C, Anoia 3, Blanca Subur 6. Bona victòria fora d'un equip que sembla que ja ha trobat el lloc en el camp i va jugant més bé. Per últim, el 45 campionat local del Nou Pinsbens, amb promeses, Mi Pintor 5, Òptica Holandesa 3, Galeries d'Artefos 0, Remax 3 i Interarmari 5, Sixa 0. I en Pitufo, Restaurant Triana 7, Begudes Adell 4, Newton Informàtica 1, Càmping Sitges 1 i Les Magnòlies 2, Hotel Estela 2. També haig de recordar que aquest divendres arribarà el Papa Noel a Pinsbens.
Vaja, ja és tradicional això, eh?
Sí, home, és una festa que els nanos els agrada molt.
Arriba el Nadal i amb ell, doncs, la tradicional visita del Pare Noel, com dèiem aquest divendres, al Nou Pinsbens.
I a més hi haurà berenar pels nanets petits.
Molt bé. A quina hora serà això?
A les 6.
A partir de les 6. Doncs, amb aquesta qüestió festiva, posem el punt i final. Albert, moltíssimes gràcies per la informació. Bona setmana, que vagi molt bé.
Vinga, igualment. Adéu-siau.
Dos quarts de nou, seguim amb més marcadors, en aquest cas els corresponents als equips de l'Escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. Comencem per aquest resultat del juvenil que, com ens deia fa uns moments l'Abre Lluís, teníem derbi, Blanca Subur 1, Unió Esportiva Sitges 2, victòria per tant per els Sitges. En categoria cadet, volia dir, la Unió Esportiva Sitges es va imposar per 6-1 al Banyeres, mentre que l'Infantil perdia 2-0 al camp del base Calafell. També vàrem tenir derbi en categoria Alevi, en aquest cas l'Alevi A del Sitges es va imposar amb la Blanca Subur, aquí a Aiguadol, Sitges 6, Blanca Subur 0. L'Alevi B perdia a Aiguadols 1-2 amb el Vilanova del Camí, mentre que el Comarcal, l'Alevi Comarcal, perdia en el còmput global al camp del Canyelles per 3-1. Més marcadors, el Benjamí A s'imposava 3-4 al camp del base Olèrdula, mentre que el Benjamí B s'imposava per la mínima 2-1 davant l'Igualada. Els comarcals, el Benjamí Comarcal A s'imposava per 3-2 a la Fundació Vilanova 3, el Comarcal B també s'imposava de forma clara en 0-8 al camp del Club Deportiu Ribes i perdia el Pere Benjamí, ho feia per 4-0 davant el Piera. Torneig social, el torneig apertura que ens deixa els següents marcadors. En categoria maxis, Baluar 2, el Vinyet 5 i Maricel 5, Cap de la Vila 1. Mentre que en categoria minis, els resultats van ser aquests. Cau Ferrat 1, La Ribera 2 i Terramar 9, Aiguadols 2. Dos quarts i dos minuts de nou del vespre. No ha estat aquest que hem passat un bon cap de setmana pel futbol femení. Tret del sènior femení del Sobrense, tant el cadet com l'Alevi van acabar perdent els seus respectius partits. El sènior, com dèiem, continua la seva trajectòria triomfal en aquest campionat de segona divisió. Es va imposar per 3-0 ahir a la Bolívia en gols que van marcar Nati, que en va fer 2, i Tati. Per tant, el Sobrense que segueix liderant doncs, de forma prou solvent la classificació. No van tenir la mateixa sort, com dèiem, les companyes del cadet juvenil i l'Alevi infantil. El cadet juvenil que va perdre aquí al municipal d'Aiguadols per 0-3, mentre que l'Alevi infantil, i amb això acabem, va acabar perdent a Sant Boi, Marianao 5, Sobrense 0. Passen 3 minuts de 8:45 de la vespre en resultats de la 14a jornada a la territorial preferent grup segon. Horta 1, Alcarràs 1, Sant Ildefons 0, Sitges 2, Iberiana 3, Almacelles 1, Canyelles 0, Torreforta 2, Sant Feliuenc 1, Sant Joan d'Espí 1, Barceloneta 1, Alcatllà 2, Cambrils 1, Viladecans 0. I com comentàvem en començant, el Sants Rocatenc es va haver d'ajornar perquè el camp del Sants, el camp de Magòria, doncs el que passa sempre quan plou, que no es pot jugar. I el Guissona 0, Vistalegre 1, suspès, segons diuen les cròniques, a falta de 5 minuts. La gimnàstica iberiana que continua encapçalant la classificació, 29 punts, seguit del Torreforta. Atenció a aquest sprint que està efectuant el Torreforta, que el situa com a segon amb 27 punts. Amb 24 punts el Sant Feliu i el Sants, amb 23 Alcarràs i Alcatllà, amb 21 Canyelles i Viladecans, amb 19 Horta, Cambrils i Rocatenc, amb 18 el Vistalegre i el Sitges, que ocupa la 13a posició. 15 punts per la Barceloneta, 12 pel Sant Joan d'Espí i tanquen la classificació 11 Sant Ildefons, 9 per EFAC Almacelles i el Guissona QE amb 7. Doncs com aquell qui diu, hem hagut d'esperar 14 jornades, Toni, per veure com el Sitges guanyava el primer partit de la temporada fora de casa. Va ser ahir a Cornellà, amb el camp del Sant Ildefons, i ho comentàvem també a l'inici del programa, a la part inicial del temps de descompte. La primera part no ens deixava doncs, massa ben parats, sobretot perquè hi ha una jugada clau, que és al minut 35 l'expulsió de l'Andreu. Expulsió, tot s'ha de dir, absurda. L'Andreu ja tenia una targeta groga i en una jugada absurda en què va acabar de ficar una pilota que ja entrava, la sensació que teníem des de fora és que la pilota entrava en el servei d'una falta. No recordo qui era el rematador, no ho recordo, però l'Andreu el que va fer és tocar la pilota amb la mà per acabar de ficar-la a l'interior de la xarxa. Això li va suposar la segona groga, repeteixo, expulsió absurda, que deixava el Sitges en inferioritat numèrica i la sensació de que bueno, quedava tota una segona part que el Sant Ildefons havia tingut les seves opcions, bàsicament perquè el Sitges al darrere havia estat una miqueta erràtic, els jugadors relliscaven, males sessions, però bé, el Sitges té un senyor porter que es diu Mar Ramírez també, que ahir doncs, bona part de la victòria és gràcies a ell.
Sí, sí, va estar molt acertat quan en defensa se va fallar, no? Però es veia venir, no? Es veia venir perquè, de fet, ells no acabaven de tenir les seves opcions, enerrades, com tu dius, dels Sitges, enrelliscades, potser la gespa aquesta doncs no li anava bé.
Un terreny de joc molt estrany, sí, certament.
Sí, perquè per ser gespa artificial doncs donava la sensació...
Estava molt molla, eh?
Molt molla i, a més, estava molt desigual.
Molt de clapa.
Sí, molt desigual. Però el Sitges va aguantar la primera part. Pensàvem que si aguantava la primera part, a la segona tindria les seves opcions, que lo buscaria, i doncs sí, la segona part doncs va tenir les seves opcions i va complir la feina, no? Jo penso, com hem parlat abans, que la introducció al terreny de joc de Medina doncs va donar un gaire diferent als Sitges, i bé, un home com Gaitán va inaugurar el marcador, un Gaitán que doncs comença a ser el jugador que tots esperem, perquè és un jugador que té molta qualitat, però té que ser... Més seguit, té que fer un joc més seguit, no a ràfegues com acostava a fer-lo, però quan aquest xicot comenci a treure la seva qualitat es notarà moltíssim.
Un gol molt maco, tot i que el Sant Ildefons es va queixar de posició incorrecta inicial de Gaitán, que va aprofitar doncs, que el porter se li va escapar la pilota i gairebé sense angle el 57 feia el 0-1. Malgrat totes les queixes, doncs, el marcador li era favorable als Sitges i els dos minuts següents Motoso transformava un penal també molt clar sobre en Raúl Medina, que bé, ja pràcticament es cantava el 0-2 i el porter el va tirar a terra. En fi, Motoso no li va tremolar el pols ni la cama i va fer el 0-2, i a partir d'aquí doncs un Sitges més defensiu, més de nedar i guardar la roba i esperar que anessin passant els minuts i sortir a la contra si es podia. Tot i que el Sant Ildefons també jugava en inferioritat numèrica o en igualtat de condicions, vaja, perquè el 48, el central del Sant Ildefons, curiosament, també va veure la segona groga i va anar al carrer. A partir d'aquí, doncs, poca cosa més, Toni.
Poca cosa més.
Intentar buscar una contra que ja sí. Matés definitivament el partit.
Ells van apretar bastant, sí, perquè sabien que eren conscients, a més, s'han necessitat de punts i tenien que, com a mínim, entrar dintre partit. El que passa que, doncs, la defensa en aquest cas va estar força bé, la aportació de Xavi Canal va ser bastant positiva, i bé, i el porter doncs va estar molt acertat, no? Els Sitges, que la segona part potser no, ells no van crear, van arribar, però no van crear les ocasions de la primera, i el Sitges sí que la va saber aprofitar.
Doncs hem d'escoltar el que opinava Manel Rodríguez després d'aquesta victòria, la primera, lluny d'Aigua Dols.
Bueno, potser des de fora s'ha vist així. Des de dintre l'únic que s'ha vist és que ens ha costat molt adaptar-nos al terreny de joc. Patinàvem contínuament, no, el control de la pilota se'ns feia complicat, però això sabíem que passaria perquè aquest camp és d'unes característiques molt, molt peculiars i patina moltíssim. Jo penso que a partir de que l'equip s'ha assentat una miqueta, inclús amb l'expulsió de l'Andreu, no l'hem notat gaire. Jo penso que no, moltes angúnies no hem passat.
Va ser una expulsió molt, molt, molt d'infantils, eh?
Sí, jo penso que és la nota negativa del partit. L'absurd que pot arribar a ser un jugador al camp en la veterania de l'Andreu, però bueno, ho he sigut a l'Andreu i altres vegades l'han fet altres, la tonteria, no? I som a l'equip de les tonteries, no. És un tema que no acabem de solucionar-lo, però de segur és per fer una tesis, eh?
Dèieu de la primera part perquè, bé, tres errades al darrere han propiciat les ocasions d'ells, però bé, el Marc també ha estat providencial en aquestes tres accions.
Jo recordo una parada del Marc amb el peu, no recordo més, però bueno, potser sí, eh? Des de fora potser sí que s'ha vist així, no sé. Jo realment penso que...
No, és per donar-li mèrits al Marc, també.
Sí, home, però si tenim un porter també, no? Però em refereixo que ja et dic, ens creem més pell nosaltres mateixos
per
en aquestes patinades absurdes i aquests controls dolents que no pas pel rival. Però la veritat és que, jo et torno a repetir, el terreny de joc és un terreny estrany,
sí,
no sé si l'heu fixat,
molt, sí.
Però es relliscava molt. A més, ells han tret unes pilotes que hem demanat que les canviessin, perquè eren unes pilotes que no votaven, no es podia xutar. I bueno, no sé, és aquells partits fora de casa que has de guanyar i has de fer-ho pràctic i fer-ho bé. Jo penso que tret dels primers 20-25 minuts, que hem estat una miqueta, com et dic, insegurs, bueno, a partir d'aquí l'equip s'ha trobat còmode i jo penso que inclús... En 10 homes l'equip no ha patit gaire, bé, jo no l'he vist patir.
L'entrada de Raúl Medina ha acabat sent providencial.
Sí, home, és el que diguem sempre, jo no em queixo perquè sí. No, clar, si tens un jugador com el Raúl Medina davant, doncs la cosa canvia, no? Avui he volgut donar un premi a la gent que va fer un bon treball al camp del Rocatenc i tot el mateix equip. Em sembla que és la primera vegada en tot l'any que ho puc fer. Però bueno, el Raül ha sortit a la segona part tal com jo esperava i ha trencat el partit, no?
Primera victòria fora de casa, ha costat però ha arribat.
Sí, sí, i a més davant d'un rival que ha anat bé perquè bueno, ja són 7 punts que li traiem i, bueno, i també ara ja veiem la classificació d'una altra manera, no?
L'equip està ara en una línia positiva després dels 4 punts que va sumar la setmana passada, 3 més aquí, bueno, l'equip va cap amunt, que és, com a mínim et permet acabar l'any amb bona dinàmica.
Sí, ara tenim un partit molt complicat a casa el dissabte i hem de tirar endavant aquest partit com sigui. I bueno, jo penso que hem d'anar a les festes amb l'alegria aquesta d'haver guanyat un altre partit i jo penso que ficant-nos en una situació més a cor al nostre potencial.
De fet, aquest triomf té bé millor moment perquè pràcticament tens recuperat tots els jugadors ja, no?
Bueno, ara només hi ha la baixa de Palomo, que sí que és veritat que és un jugador molt important, però bueno, ho estem superant amb... Jo penso que ho estem superant amb treball i creient en nosaltres mateixos i bueno, després d'haver passat un mal moment a la Lliga, a poc ens anem reivindicant i ho anem oblidant, no?
Per cert, el que no ha jugat avui ha estat Òscar, no sé el per què, si estava malalt
o què? Tota la setmana malalt, amb un problema a l'esquena. Ha calentat, a veure si podia jugar, però no ha pogut ser, no? Vull dir, també ha sigut una baixa important perquè és un home que venia donant molta solvència al mig del camp, no? Però bueno, ha sortit el Carlos i jo penso que ha sigut potser el millor jugador de l'equip avui, sí, ha treballat molt i ha fet un gran partit. I bueno, jo crec que en aquest sentit és una miqueta el que busquem, no? Que hi hagi competència, que hi hagi jugadors que vulguin jugar, que tinguin ganes de demostrar el que valen i a poc això que va beneficiar l'equip.
La baixa del Palomo, pel que tenim entès, és de llarga durada, no?
Sí, de 3-4 mesos.
Això pot propiciar... Que vingui algú o s'està treballant en aquest
sentit? No tenim ni un duro, o sigui, així de fàcil. Ja. No podem fitxar ni un utiller, o sigui que no serà complicat fitxar un davanter. I per portar jugadors que no milloren el que tenim, ens quedarem els que tenim de moment. A menys que tornessin a haver moltes baixes, ens ho plantejaríem. Però ara per ara ho veig molt, molt complicat fitxar ningú perquè el pressupost està completament cobert, estem en una situació econòmica difícil i hem de complir els compromisos que tenim amb la gent que tenim i portar més gastos, això podria complicar l'acabar la temporada com Déu mana.
Doncs això, no hi ha ni un duro ni per fitxar un utiller, és la darrera reflexió que ens deixava el Manel, bàsicament perquè, clar, el Palomo... té per temps, i el Jonathan ja no hi és.
No.
De fet, ha hagut de marxar per motius de feina.
Sí, de fet, no ho va dir
ell,
ho sabíem de que ell marxava, no sabíem la data, però sabíem que era per aquestes dates, i de fet no estava ni convocat ja, perquè m'imagino que ja ha marxat, i si no ha marxat te li faltarà poc per anar-s'hi, i bé, però amb el que té ja l'ha dit en Manel, no?
Sí, sí,
ell
això...
vol recuperar el Palomo, tu li preguntava pel Palomo, ell diu que és recuperable, jo no sé, el jugador no ho pensava així, però bé, en Manel sí que ho pensa, no? En fi, que amb el que té ell té que passar, perquè no poden fitxar ni un utiller, segons diu Manel, no n'hi ha calés ni per fitxar un utiller, doncs sí, el que passa que jo penso que té un bon equip, jo crec que aquest equip una vegada recuperat...
Que no es constipi ningú, clar.
No, durarà molt que parlar, perquè té bons jugadors, tenen en compte que li faltava l'Òscar...
Gran partit ahir de Carlos Jacques, se li deia
molt,
a Manel.
Molt, sí. És un jugador que cada vegada... Ja me va agradar molt el dia d'aquí.
Li van haver parlat per la ràdio el divendres.
Sí, no, a més, el dia de Sant Feliu va fer un partit molt seriós, ja se li va veure moltes coses i ahir va fer un partidàs.
Molt bé, sense dubte. 9:15. Temps ja per repassar els marcadors que ens deixa la 14a jornada al grup 12 de la segona territorial. I que són aquests: Riudevitlles 2, Lamunia 4, Penya Madridista 2, Carme 0, Sobrense 3, Moja 1, Internacional 2, Cubelles 6, Òdena 1, La Pobla de Claramunt 1, Sant Pere Molanta 2, Capellades 0, Piera 4, Sant Cugat 3, Vilanova del Camí 6, Masquefa 0 i Fundació Esportiva Leti Vilafranca 2, Vista Alegre Santa Margarida 1. Gran igualtat, sens dubte, a la part alta de la classificació. La Múnia continua liderant aquest grup 12 amb 30 punts. Sobrense, segon, amb 29, amb 27, Cubelles Internacional. El Molanta és cinquè, amb 24, amb 23, Loden, amb 22, Vilanova del Camí i Masquefa, amb 21, Fundació Vilafranca i Sant Cugat Sesgarrigues. Amb 20 punts, a Riudevitlles, amb 16, el Carme, amb 15, el Capellades i la Pobla de Claramunt, amb 13, el Vista Alegre i el Piera, i tanquen la classificació al Moja, amb 11, i la Penya Madridista, amb 6. No va ser el d'ahir, sens dubte, un partit que passarà a la història del futbol, però en qualsevol cas suposen 3 punts més, Toni, per aquest Sobrense, que a casa continua fort. No va ser un inici abassegador, com el que ens tenia acostumats últimament, però en qualsevol cas, repeteixo, sent un partit més aviat grisot, l'equip doncs va ser pràctic i es va desfer d'un bon Moja. A mi em sorprèn que el Moja, repeteixo una altra vegada més, sigui penúltim.
Sí, el que passa
que
era...
que té les seves mancances, però no em va desagradar. Vull dir, no té no. Un equip allò de dir, bueno, li fotem 5 cada partit.
No, el que passa que tampoc ha tingut molta sort, perquè el terreny de joc doncs ha estat en obres, no?, en reformes, perquè doncs l'han posat la...
No ha tingut ritme de competició.
Sí, artificial, l'han trencat molt el ritme, ha tingut que anar a jugar partits molt a fora, i això, evidentment, un equip
sí,
nota.
Trenca,
no?
Trenca.
Però bé, tampoc és un equip doncs que, a veure, mossega molt, el que passa que jo els veig molt innocent de cara a porta, no? Tampoc va tenir molta feina el porter de l'Albert, el porter del Sobrense. I el Sobrense, doncs, tot i no jugar un bon partit, doncs va marcar 3 gols i va sumar 3 punts importants. No? Uh-huh. És la valoració que se la pot treure d'aquest partit. Un partit que feia molt de fred, estava tot fred, fins i tot gelat, perquè poc
sí, sí.
públic...
Poc públic, sí, un ambient una mica de sang gelat, no?
Això t'anima poc, no? I de fet, jo penso que el partit del Sobrens el va portar on li va interessar, va aconseguir els 3 punts i bé, ara té que acabar l'any doncs, en aquests camps on jo dic que es guanya i es perd la Lliga, no? Si el dissabte és capaç de guanyar fora, doncs donaria un pas important.
Dos gols, dos bonics gols, per cert, d'Eric Roqueta, una a la primera i una altra a la segona part, i el Moja va escurçar diferències amb el 2-1. Pensàvem que... amb aquest gol podia arribar una miqueta al perill, i en el pitjor dels casos l'empat de la Moja, però un contracop amb la millor jugada per la banda esquerra, Dani Abril posava la sentència, el 3-1, sens dubte. 3 gols molt macos i 3 punts que deixen el Sobrense segon en la classificació, i en Jordi Serra dient el següent.
Bueno, més que gris, fred, no? Vull dir, com el dia. Fa fred, la gent, pues, de la grada apenas se sent, vull dir, poca gent havia a la primera part. L'equip s'ha contagiat una mica d'ambient, a part el Moja és un equip difícil, és un equip agarrit que no vol jugar ninguna pilota, ens ha complicat les coses, però bueno, hem encertat un parell de jugades, com dius tu, trenades, i hem marcat 2 gols. Després ens hem tornat a complicar la vida amb una grada del Callejón, que el més fàcil era donar-la al porter, ha pogut regatejar, l'ha perdut, i d'ençà aquí una altra vegada de nervis, i bé, menys mal que al final, amb una jugada del Ruzafa, el Dani Abril ha sentenciat, i al final pues, que s'hi ha pogut fins i tot marcar el quart, però a l'àrbit se li ha corregut tallar la jugada quan era mig gol del Salido. Mm-hmm. Impressionant.
Molts cops ho hem dit, sempre és bo que l'equip acabi guanyant, tot i que no faci un bon partit.
Sí, no, ho hem parlat a la mitja part, que no estàvem jugant bé, que quan havíem entrenat un parell de jugades havíem arribat amb claretat, potser no havíem provat massa el porter, però hi havia hagut allò ais i uis, no? Ells, amb pilotes penjades, ens feien mal perquè tenien molta alçada, i bé, pues, hem de guanyar els partits que són de segona regional, no tot serà allò la festa del dia del Sant Cugat amb 10 minuts anant 3-0, no serà això el dia de la Pobla, hi haurà partits i es repetiran aquesta temporada partits com el d'avui, no? I l'important és guanyar-los, perquè en 2-1 algun moment has pensat de que se't giri la truita i perds 2 punts importantíssims.
Malgrat tot, no sé, en tots els aspectes, el Moja no ha semblat un equip que vagi tan a la cua, no?
A mi m'ha agradat, home, té les seves mancances, sí, per tant estan, suposo, per això. També han patit el tema del camp, han patit el tema d'alguna lesió, però els nanos que tenen de mig el camp cap endavant...
Sí, per això no.
Són molt perillosos, jo crec que serà un rival molt difícil, de fet ho està sent, no? Vull dir, no es rebuca col·lejada, l'únic equip que el va guanyar una mica clarament va ser el Vilafranca. Aquesta setmana el Moja és una mica jutge de la Lliga, juga el dijous contra la Muni al partit atrasat, i el dissabte a la tarda juguen el partit contra l'Inter. Vull dir que en 3 dies pot fer mal amb els equips de dalt, i a part d'ell els necessiten, perquè estan a la zona complicada, a la pomada complicada de baix.
Mm-hmm. Bueno, l'equip segueix fort a Aiguador, si això també és un punt a favor de l'equip, no? Que com a mínim els partits de casa resolguin millor o pitjor, però que siguin 3 punts.
Sí, bueno, el partit avui era complicat, eh? Molts temes. El divendres vam tenir sopar del típic famós d'amic invisible, venen festes, fa fred, la gent pensa en moltes coses menys en el futbol, costa mentalitzar els jugadors, i avui era important guanyar el partit. El de la setmana que ve serà més difícil, o sigui, igual que el d'avui, no? I encara més difícil de mentalitzar. La setmana que ve tenim el sopar de Nadal, juguem a les 4 de la tarda, la gent ja després pensa en les vacances. Són dos partits que, si guanyem els 6 punts, seran importantíssims, eh? Ja deixant una miqueta de banda que es jugui bé o no, eh? Perquè l'important són els punts.
La nota negativa d'avui, sens dubte, la lesió del Mario.
Sí, cada partit perdem jugadors. Menys mal, que ja ho hem comentat una vegada, que tenia una plantilla llarga, però el Mario també en té per llarg. Jo crec que és una lesió molt similar a la del Sergio. El Sergio Alcaraz, que ara comença a entrenar, i aviam si el recuperem, perquè entre el Gerard, el Sergio, el Lluís, són lesions que són llargues i la cosa està complicant, que costa fer equips. També el Salido aquesta setmana arrossegava la lesió de la setmana passada, estava justet, ha jugat un ratet, però és que hem de tocar una miqueta allà, hem si toquem fusta i no se lesiona ningú més.
Bueno, probablement ara l'aturada de Nadalenca li pot anar bé a l'equip, no?
Sí, bueno, nosaltres ara hem de treballar aquesta setmaneta, després farem una parada una setmana, entrarem 2 dies a final de mes de desembre i després ja fins després de Reis, però després de Reis a tope, amb el mateix ritme d'entrenaments que fem fins ara, tot i el fred que fa aquest any, que ja feia temps que no feia tant aquí a Aiguadols. Mm-hmm.
Bueno, ara dissabte, està al màxim de concentrats, com deies, que l'equip no es despisti.
Sí, sí, perquè
és un rival que teòricament l'has de guanyar, sobre el paper, sí. Sempre parlem sobre però la teoria.
Estàs mirant els últims resultats d'aquest equip i empat a 0, 1-1, 1-0, 0-1... És un equip que ja em va comentar el David Porres, que passa algun informe de tant quan, o jo li passo amb ell, molt agarrit, molt treballador, que parla molt, que et complica la vida, és un equip típic de la regional, no? I a sobre jugant a Igualada, segurament amb el fred que farà, amb l'arbitratge que hi ha aquests d'Igualada, que són caserillos, aviam, hem de guanyar i anar al sopar que tenim després a la Masia, pues anar-hi pues, contents, i si no pot ser líder, pues, a la segona posició, perquè la Munia continua molt fort. Ens vam equivocar amb el Cubelles, eh?
Mm-hmm. Què et sembla? Va semblar el resultat ahir?
Bueno, estava informat. Sabia que va començar guanyant a l'Inter, però es veu que el Cubelles va plantejar molt bé el partit, el Delfí. Els hi va donar la pilota una mica amb els de l'Inter. L'Inter va començar a intentar jugar, va perdre moltes pilotes, i a la contra, tant el Bubu com el Dani i l'altre davanter, que ara no recordo el nom, els van matxacar, i potser el resultat va ser una mica massa ample, però es veu que el donar-los la pilota amb l'Inter els hi va fer molta mal. Una felicitació des d'aquí al Delfí pel plantejament.
Uh-huh. Bueno, la cosa a dalt continua més o menys igual, la Múnia segueix guanyant, vosaltres també, l'Inter ha punxat, el Cubella s'ha de comptar, evidentment.
Hi ha resultats, jo aquest grup no l'entenc, perquè avui el que parlàvem, que el Masquefa seria un equip a tenir en compte, ha perdut 6-0 el camp del Vilanova al Camí. Vull dir que No ho sé, vull dir, vas al camp del Carme i el Molanta va al camp del Carme i al minut 95 l'empaten, vull dir, és un grup molt igualat. Avui el Moja ens han donat molta guerra.
El Carme avui ha perdut 2-0 la penya
madridista. Sí, el Carme ha perdut el camp de la penya madridista, vull dir, són resultats estranys, la regional és així, vull dir, si vas un dia pensant he guanyat, surts amb el cul escaldat.
Els Ourense no arribi a sortir amb el cul escaldat, Toni, dissabte, d'un camp on sí que recordava el Jordi que últimament el Vistalegre Santa Margarida està traient resultats que no són d'aquells de golejada, sinó 0-1, 0-0, ha perdut 2-1 al camp de la Fundació, per tant, compte.
Sí, no,
compte, que són aquells partits que arriben en mal moment, com deia el Jordi també, perquè abans de festes, que tens més al cap pensant en altres històries.
Però les festes són per als dos, eh?
Sí, evidentment.
Per ells com per a nosaltres.
Sí, però nosaltres som més festius encara. Ah.
No, el que passa que són d'aquells partits, jo, el Jordi té molta raó, no cal badar, no? Perquè si bada sortirà descartat, no? Uh-huh. No, i a més si el Sobrense guanya aquest partit, doncs donaria un pas important, perquè són camps que sempre s'ha dit, no? Que si sumes, doncs té molt número per guanyar la Lliga. Si perds, aquí realment és quan...
Són punts que després fan falta.
Exacte. Uh-huh. Vull dir, és un partit que el Sobrense té que pensar que guanyar i després ja aniran a sopar i ho passaran a la mar de bé, però primer, els tres punts.
Està clar que sí. I l'Inter, què li passa cada cop que juga a Aiguadols? Que últimament, els dos últims que ha jugat els ha perdut. Amb el Masquefa i amb el Cubelles. També s'ha de dir amb rivals importants, eh?
L'Inter no sap jugar al Municipal. L'Inter és un equip que juga molt a la contra i, de fet, a la contra guanya els partits. L'Inter al Municipal ha perdut tres partits i en canvi a fora tan sol ha perdut un de los quatre que ha perdut. Uh-huh. L'Inter és un equip de camp contrari i ho va demostrar aquí l'altre dia. El que passa que jugava davant a un equip, el Cubelles, doncs que també no l'agrada portar la iniciativa, que l'agrada molt jugar a la contra i va treure a Pretoli d'aquest fet, no? Perquè de fet el Cubelles doncs va estar més rematador, va saber més posar la pilota dintre de la porteria de l'Inter. L'Inter va tenir ocasions, fins i tot una pilota al pal a la primera part. La primera part acabava 2-1, l'Inter s'adelantava de penal i el Cubella que girava el marcador. Després, a la segona part, el Cubella va trencar totalment amb un Inter, doncs que no va tenir el seu dia i doncs que el porter també tampoc va estar molt acertat. Lo acertat que va estar a Sant Cugat Sacarrigues, doncs no lo va estar en aquest partit. I el Cubella se va aprofitar perquè té bons jugadors i jugadors que defineixen bé.
Un Internacional que després d'aquesta derrota haurà d'anar al camp del Moja.
Sí,
i Moja no és plaça senzilla, precisament.
No, el que passa que és un equip doncs, que a l'Internacional li pot anar molt bé, perquè, com t'he dit, juga molt a la contra. Tampoc és un equip aquest, el Moja, que doni pals, que trenqui el joc. Jo penso que l'Internacional pot sortir guanyant d'aquest partit i jo estic convençut que guanyarà Moja.
Uh-huh. En fi, que aquest grup dotzè de la segona territorial continua tan o més emocionant que mai, tenint en compte que la Múnia encara té dos partits pendents. Té aquest del Molanta, aquesta derrota momentània, 1-0.
I el del Moja, que juga aquest...
I el del Moja, com el recordava ara...
Sí,
el...
aquest dijous.
Sí, aquest dijous, deia.
Juga aquest dijous. Doncs sí, el que passa és que la Múnia és un equip que, al contrari, va molt bé. És el seu camp on passa dificultats. A camp, la prova tens que Sant Pedro de Villa li va fer 4.
Sí, senyor.
I va guanyar per 2-4, no? Doncs és un equip que a camp contrari juga molt bé, la contra les porta molt bé, és un equip molt experimentat en camps que no siguin el seu. Les dificultats venen al seu camp.
El Molanta ho estava mirant, i tornant a recuperar la classificació, perquè el Molanta, de sumar els 3 punts, en sumaria 27, eh? I sí, es posa sí. La pomada, com es diu vulgarment. Sí.
De fet, ja està, no?
Perquè sí, de fet, ja ho està, però per encara més.
Està tapadet i està ja traient una miqueta al cap i cap. Vol a veure si ho pot treure tot. Serà de los equips que estarà la seu segur.
Molt bé, ja ens tanquen la llum. És increïble, això.
Aquest tenia és impressionant.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Acabem.
A les
fosques.
És massa, aquest home.
Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé. I a vostès també moltíssimes gràcies. Tornem dimecres a la tertúlia. Pilotes fora. Adéu-siau.